Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat.
Ja estem, per així, una temporada més amb totes i tots vosaltres des de Ràdio Godella i per a tota la xarxa d'emissores municipals valencianes. Per a aquells que ens escolteu per podcast, moltes, moltes gràcies, perquè per vosaltres i per a vosaltres estem així de nou una temporada més. Amb canvis, sí, vos contarem ara quines són les novetats, però primer de tot donar la benvinguda, evidentment, al meu company i amic Lluís Campello i també al nostre convidat especial d'este primer episodi, Manuel Salmerón. Què tal? Molt bona vesprada i gràcies per estar amb nosaltres.
Hola Pablo, hola Manu, hola Jordi, un plaer retrobar-vos en este estudi de Godella. No sé, Manu, ho sent molt perquè has sigut degradat d'una temporada a una altra. Eres com... passes a ser el convidat especial.
El convidat especial.
A mí lo de convidat especial yo lo he leído aquí en el guión y no lo entiendo, pero bueno.
Perquè tu l'any passat eres productor executiu i cofundador, o sea...
Hombre, a mí me parece una paraula molt bonica, convidat especial.
A mí ser especial en lo que sea me gusta, entonces no me voy a quejar por eso.
Avui anem a un programa molt especial, que necessitàvem un convidat especial. Anem a parlar de cinema de terror, anem a parlar del Festival de Sitges i creguem que la millor persona que podríem tindre així als estudis eres tu, directament.
Yo muy agradecido por vuestra elección. Lo único, no sé si la audiencia opinará lo mismo, pero bueno, vamos a intentar estar a la altura.
Segur que després d'estos 55 minuts opinen que si anem amb sinestesia. Dediquem el programa al Festival de Sitges, però abans cal...
Que ja és tradició.
Sí, ja és tradició començar
la temporada.
Però abans, Lluís, jo crec que hem de posar un poc en context esta nova temporada, perquè comencem així, ja estem a la tercera setmana d'octubre. Aleshores, un poc, contar a l'audiència què els espera en este any 2021-2022.
Els esperen moltíssimes coses, que moltes d'elles ni nosaltres mateixes
sabem encara,
en som conscients. Jo crec que una de les primeres grans novetats és que el programa va deixar de ser setmanal. Uh-huh. No ens demaneu que siga diari, per favor, perquè passa a lo contrari, passa a ser quincenal, que pensem que és una durada en la que podem oferir també noves maneres de proposar el programa. Com bé sabeu, també hem estat en apunt fent l'últim videoclub, un programa que ens ha ocupat tot l'estiu, que hem estat currant i pràcticament no hem tingut vacances i hem enllaçat l'anterior temporada de Sinestèsia, l'últim videoclub, ara estem col·laborant amb el RAI també, un programa de la xarxa que també s'emet a punt, i comencem esta nova temporada, que deuria de ser la decena, perquè ja és la número 10 des de que van començar, però hem decidit que no va ser la decena.
Ja està, tu perquè... controles el temps.
No, perquè clar, com passa a ser quincenal, era com no és el Sinestèsia de tota la vida, sempre havia sigut setmanal, ara passa a ser quincenal, anem a proposar coses noves, i la temporada que ve serà la decena.
Celebrarem.
I tornarem al format al que estàvem acostumats. Aixina, quines novetats podem tindre enguany? Doncs jo crec que anem a ser més atemporals, anem a proposar altres coses i anem a tractar de vincular-nos molt amb l'ecosistema de podcasting valencià i altres programes i gent interessant, uh-huh, per a parlar de temes més monogràfics, més que ens apetisquen.
Sempre de cinema i sèries, això. Home, cal
sí,
deixar-ho
no,
clar.
No ens hem passat a la reposteria.
Això que quede clar. Així que si vos pareix bé i accepteu este resum que us ha fet Lluís d'esta temporada, sí que entrem en sintonia terrorífica que ens espera este primer capítol, perquè ens anem a Sitges. Quan sona això a Sitges, què és el que toca? Aplaudir.
Aplaudir,
com a boixos,
cridar i enguany fer l'udol del llop.
Ah, sí,
perquè enguany es dedicava, o la imatge principal era l'home llop, i era molt xulo perquè Sitges és especialista en deixar aixes xicotetes perletes que el públic aprofita per anar repetint i creant una espècie de leitmotiv propi de cada any.
Doncs anem a parlar, si vos pareix, d'esta edició de Sitges i partim pel palmarès, a veure què és el que hem vist i el que no hem vist, perquè hem de dir que ens quedarem 5, no?, dels 10 dies, la meitat, aleshores no hem pogut veure tot i, de fet, en el palmarès vegem moltes de les pel·lícules que no estaven dins del nostre programa perquè no se projectaven quan estàvem nosaltres allà. El que sí hem tingut sort és de veure la guanyadora, la millor pel·lícula, que és Lamb, i que anem a parlar d'ella un poquetet a veure què ens va parèixer. I amb aquesta atmosfera que crea Lamb en aquesta Islàndia, diguem, anava a dir terrorífica, realment no.
No és no bucòlica res, no? I preciosa, depèn de com la mires.
Depèn de com la mires, amb aquesta seqüència inicial on se veuen els realment protagonistes d'aquesta història, que van a ser els bes, no?
Els xais.
Les ovelletes que ja anuncien, a més, en aquesta ràdio que sona de fons, que és el 25 de desembre, Nadal, i aleshores ha nascut Déu, i al mateix temps, doncs, com ja hem vist en altres pel·lícules, ha nascut el diable, el demoni, Satanàs, com vulgueu dir-ho. Manu, què et va aparèixer esta intro i després la pel·li en si?
La intro, genial. Creo que es una película que empieza muy bien es una película que sobre todo creo que domina muy bien el tono, ¿no? Siempre mezclando un poco el costumbrismo con lo fantástico, el drama social, el drama familiar, ¿no?, de la pareja protagonista. Personalmente creo que de esta mesa soy al que menos le entusiasmó la película, porque para mí igual me esperaba una película un poco más exuberante, ¿no? Es verdad que para mí es una propuesta minimalista,
muy intimista,
lo que está claro es que es una película que ha gustado a todo el mundo, a mucha gente le ha fascinado y ha ganado el premio a mejor película y absolutamente nadie se ha quejado, y creo que es de la primera vez que pasa algo así en un festival.
Es siempre difícil arribar a un consenso. Crec que la pel·lícula és minimalista perquè el cinema nòrdic ho sol ser, és molt difícil. Hem vist diverses pel·lícules, Noruega, Suècia, Islàndia, en este festival, i vagin de lo que vagin i siguen més espectaculars o menys, sempre tenen aquest to un poquet fred i distant, i esta pel·lícula no és l'excepció. Jo crec que el que també aconsegueix esta pel·lícula és que planteja una pel·lícula que, llevant d'eixa part fantàstica que no té un pes,
no té un pes gran,
enorme, podria ser un drama rural i familiar, com deia Manu, però introduïs un element de ficció fet per ordinador, a més, que podria quedar molt mal i podria ser un gran risc.
De fet, el gènere podria canviar directament a l'humor en molts moments, no?
Depèn de com ho fer, i crec que sap jugar en això molt bé. Crec que la pel·lícula se podria desbordar directament i anar-se'n a un altre rotllo i haver tingut molt males crítiques, i jo crec que sap jugar molt bé amb lo poquet que té i amb lo poquet que proposa i amb molta informació que se transmet d'una manera molt intel·ligent en la pel·lícula.
De fet, aquesta sobrietat va ser el que a mi més me va agradar, no? Que fora l'espectador el que anara construint, el que anara imaginant aquestes converses silencioses, i ho dic sabent el que dic, no? Que els dos personatges se miren, ese tercer personatge que naix també entra dins d'aquest encreuament de mirades, un altre personatge que és el germà d'ell també entra dins d'aquesta conversa silenciosa, perquè me va agradar molt que en moltes ocasions s'estiguera dient molt sense dir cap paraula, no? I aleshores això té el cinema nòrdic, que a vegades pot cansar o fer lenta una pel·lícula, però en este cas n'hi havia tanta gràcia en allò que t'estaven dient per la part fantàstica que s'està proposant, no?, per part del director, que em va parecer una proposta molt arriscada i molt, molt ben feta. Així que, a més, el final, que crec que tampoc ens esperàvem ningú, no?, que sí que apareguera realment el motiu de tot això, de lo que està correguent, i sí que li dona també aquesta gràcia que recorda un poquet el dia de la bèstia en alguns aspectes, no? Molt recomanable.
M'agradaria quan... més pensar que estan passant al mateix temps les dues pel·lícules. Cadascuna en el seu país està passant el mateix, perquè està passant en tot el món. Podria passar.
Que vos pareix si escoltem la primera de les intervencions que farem, que faran gent amiga que participarà en este programa, que li hem demanat que, ja que havia estat a Sitges, ens donarà la seva opinió sobre la seva pel·lícula preferida, i en esta primera ocasió ha sigut Lam la seva preferida, i són les nostres amigues de Las Entendidas.
Hola chicos, aquí Las Entendidas. Bueno, primero que nada, felicitaros por la vuelta, por recuperar vuestro podcast madre, vuestro podcast de origen, que seguro que las oyentes, los oyentes están súper contentos de teneros de vuelta. Y encima volvéis haciendo repasito de Sitges, si no el mejor festival del mundo, pues sí el más divertido. Además es el primero que hemos coincidido de manera física fuera de Valencia juntos y con vosotros, que hemos podido compartir momentos de pues madrugones, sesiones de cine, películas que gustan, películas que no gustan, que ha sido muy divertido, que esperamos repetir pronto con vosotros en otro festival. Y bueno, hemos sido muy afortunadas nosotras, Las Entendidas, porque esto no suele pasar a menudo, además, no nos suele pasar, y es que hemos visto en esos pocos días que estuvimos, que solo estuvimos el primer fin de semana, la película ganadora del festival, Lam, porque normalmente pues solemos ver películas, o sea, nos tocan películas que no acaban en el palmarés. Entonces hemos ido, nos sentimos bastante afortunadas, además con una película que nos gustó muchísimo y que además hemos visto estos días que es la apuesta de Islandia para representarla en los Oscar. Entonces, bueno, pues le auguramos un buen camino porque, bueno, es una historia súper bonita.
Quizá pueda parecer que Lam va a ser una película de terror por el marco del festival, pero es una película súper tierna, te dan ganas de comprarte un corderito. Ya íbamos con expectativas porque es de la productora 24, que todo lo que hace nos encanta, o sea, The Witch, Euphoria, y además si entráis en A24 por algún motivo, como hacemos nosotras a veces, pues tienen un montón de merchan a la venta, entre ellas unas sudaderas calentitas para el invierno, y han hecho unas fotos en las que las lleva un corderito de la peli y es una monada total. Y bueno, no queríamos mandaros este audio sin abrir el melón Veneciafrenia, una película que sin duda os ha encantado casi más que a nosotras. No, esto es mentira, para quien lo esté escuchando, es una mentira muy grande. A Las Entendidas nos pareció bastante divertida para verla a las 8:30 de la mañana. Es la peli de Alex de la Iglesia, que es la primera de unas pelis que se van a grabar bajo el sello de Fear Collection y que están producidas por Amazon, y cuenta la historia pues de unos turistas que se van a Venecia y de un grupo de gente de Venecia muy enfadada ya con que todos los turistas vayamos allí a molestar. Un abrazo.
A obert el meló de Veneciafrenia, nosaltres ens l'havíem deixat per al final del programa.
Guardem ese meló en la nevera i ara cap al final podem acabar en lo més alt amb Veneciafrenia.
Moltíssimes gràcies a Adriana i a Alexia per estos dos àudios parlant-nos d'aquesta pel·lícula de Lam, que també ens va agradar moltíssim i que, com a elles, ens va alegrar molt que fora la premiada, perquè sempre dona un poc de goig que l'hagis vist, no?, en aquesta edició, que és veritat que no sol passar quan vas només una part del festival. Si vos pareix, ràpidament repassem el palmarès, perquè com dèiem, malauradament no tenim altres pel·lícules que hagin vist en els premis, diguem, més importants que sempre se donen. El premi especial del jurat va ser per a After Blue, que tampoc parlarem molt bé d'ella. És una de les...
És la segunda pel·lícula de Beltrán Mandico, que és el director de Los Chicos Salvajes, se llamava la primera pel·li, que a mi m'encantó. Era la pel·lícula que más ganas tenia de ver de tot el festival. Lo que pasa es que, bueno, como coincidió con el segundo fin de semana, no la pude ver. Y es una pel·lícula que no gustó nada al público de Sitges. Creo que no encaja con el público de Sitges, pero que sin embargo la ha premiado tanto el jurado, dándole este premio especial del jurado, como la crítica, que la ha premiado como mejor película, el premio que da la crítica, uh-huh. Se han dado también a After Blue, así que es una película que evidentemente tiene algo, porque Ventan Mantico es uno de los grandes autores del nuevo cine europeo, y que yo estoy deseando ver por todo lo que he leído, me parece maravilloso.
I després hi ha dos títols que van ser les guanyadores junt amb l'AM per número de premis, que és Nitram, de Justin Carcel, que se va dur el premi a millor direcció, i també el premi ex aequo al protagonista, que és Caleb Landry Jones, esta pel·lícula Nitram, que parla sobre els basada en fets reals de tot allò que va passar abans de la massacre de Port Arthur a 1996 a Tasmània. Parla un poc què passava pel cap d'aquella persona per a poder haver comès tot allò que va passar en esta massacre. I després l'altre títol seria Lucifer, que va ser també molt machacada per la gent que la va veure, però segons el jurat, les interpretacions van ser molt bones, perquè Franz Rogowski i Susan Jensen se duen millor actor i millor actriu ex aequo, perquè millor actriu ens tornem a casa amb l'AM, perquè Noomi Rapace se va dur ese 50% del premi a millor actriu per la seva interpretació, com dèiem, tan sòbria, però al mateix temps tan que transmetia tant, no? Noomi Rapace, que per cert després tornarà a eixir, perquè
estava per partida doble amb la peli de Trip també.
I ja per últim, per repassar el palmarès, aturant-nos en millor guió, per a Camille Griffin, de Silent Night, que també és una pel·lícula que va passar sense pena ni glòria pel festival.
Jo he leído comentaris muy entusiastas con
sí,
esta
però
peli.
Era com que va crear un poquet de...
Es una peli a la que le tengo bastantes ganas, creo que es también bastante costumbrista, ¿no? Es una mezcla entre drama y comedia y tiene muy buena pinta Silent Night. Yo es de las que más ganas tengo de ver ahora cuando llega a plataformas o cuando se esté en cine.
Había dicho en la crítica, que sí que no se posaban de acuerdo, la crítica profesional en decir si es realmente una gran película protagonizada per Keira Knightley o si no, y Camille Griffith, que la dirigís también, és directora i guionista, i li han donat el premi a millor guió. I ara sí que anem a aquests premis que sí que van poder veure. A millor fotografia, ara parlarem d'ella perquè és una barbaritat, la pel·lícula de Limbo.
Jo m'he un poc de pau de xau.
Crec que hi ha consens també sobre això. Crec que és un dels premis també menys discutibles, la millor fotografia de Limbo, un thriller policíac en blanc i negre a una ciutat que en teoria no ha de ser Hong Kong necessàriament, però que està rodada allí. La veritat és que, bueno, visualment és una passada, només per això te presenta una ciutat del present, però amb aquest to un poquet distòpic, una ciutat farcida de basura, de porqueria bruta, amb molta pluja, té tots els elements també per a ser un thriller policíac molt potent. Al mateix temps té un to prou reposat, que també se trenca en alguna escena d'acció que és com molt brutal, que te trenca per complet el que fins ara estava portant de ritme. I hem de dir que també Chunta Lamp és una de les que nosaltres vam decidir com les nostres favorites, que vam fer una votació interna entre l'equip de sinestèsia que vam anar allí, i guanyava Lamp i Limbo. Crec que també ha sigut una de les que més debats ha provocat en l'edició d'enguany.
No tengo mucho que añadir. Yo siempre que vamos a Sitges vemos este tipo de thrillers asiáticos. En este caso viene de Hong Kong, que tiene una gran tradición en este tipo de películas. Y creo que ofrece una experiencia basada en la estética, porque básicamente, o sea, argumentalmente es una película más o menos sencilla, o sea, no sorprende demasiado, pero la estética es tan potente que creo que te mete en un mundo, te mete en un tipo de sensaciones muy profundas, y personalmente la disfruté muchísimo, y sin duda creo que aquí coincidimos todos, es una de las grandes películas que hemos visto en este festival.
De fet, anem a nomenar al director de fotografia, que s'ho mereix, que és Cheng Xiu Keng, que ha treballat moltíssim, té un currículum molt, molt llarg, i de fet té Election, no sé si has vist tu de Johnny To Election, que també va estar per Sitges, i que també fa la fotografia, que també està molt, molt elevada, i també algún día obrirem en estos especials que farem en este any de Pont, el meló del blanc i negre, perquè a vegades ajuda, a vegades molesta, a vegades crec que sobrevalora el dir que com està en blanc i negre la fotografia ja és espectacular, i altres vegades s'infravalora el fet de, bé, l'han posat en blanc i negre perquè així se dissimula. I en este cas concretament me pareix que el blanc i negre està molt ben utilitzat a l'hora de encara fer més cru i més asquerós aquestes escenes entre fem que els protagonistes s'estan com esbarant i cauen entre la immundícia absoluta, i el blanc i negre encara li dona esa sensació, aquest aspecte de asco, no?
Jo vaig eixir de la peli en ganes de dutxar-me.
Sí?
I gràcies a això em vaig dutxar.
És una peli que huele, aparte de los típicos sentidos de tener sonido.
Te clava dins.
És una peli que huele. Y sobre el blanco y negro, yo no sabría explicar el motivo por el que decidieron hacerla en blanco y negro, pero desde luego que no se podía hacer una mejor fotografía de la que han hecho, ¿no? Entonces quiero decir que han acertado, yo creo que en cada una de las decisiones estéticas que han tomado, han acertado completamente.
Les actuacions també molt bé, les coreografies de la escena de lluita molt bé, o sigui que és una pel·lícula prou completa que com a molt es podria dir que s'allarga un poquet.
Un poquet repetitiva en alguna de les accions.
Sí,
no?
Arriba un moment que et deixa de créixer el guió i ja no te proposa res més i estàs esperant el desenllaç.
Però estàs tan atrapat, no?, en ese món.
Però jo crec que de les que millors ens ho hem passat en pantalla allí.
Si parlem de ganes de netejar-nos, de pel·lícules brutes, de pel·lícules en el fang i excessives, crec que la següent se porta el premi número 1. Yo la definiría com la pel·lícula impossible de definir. Vull dir, jo crec que estem davant d'una de les pel·lícules, al meu parecer, més difícils de classificar i no sé si fins i tot a vegades que la pense en casa moltes vegades des de que la vaig veure, fins i tot la classificaria com a pel·lícula, ja com així, no? com a pel·lícula, com allò que tenim al cap, no? De plantamiento nudo i desenlace, com a format bàsic. Jo crec que Matt God fins i tot revoluciona la forma, ja no només el contingut, sinó també la forma, perquè no n'hi ha, diguem, esa estructura bàsica, una pel·lícula experimental que a més té al darrere molta història que vos contarem en breu. Manu, què te va pareix el Matt God? Crec que la teua preferida de tot el festival.
No és mi preferida, preferida és Limbo, però Matt God creo que seguramente sea la más importante que hemos visto en este festival, ¿no? Si se puede medir las películas sin importancia, pero sí que ha habido una sensación general en el festival de que era el festival de Matt God, ¿no? Y totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, es la película más inabarcable que hemos visto, y es una película que creo que su contenido se explica en parte a lo que tú estabas comentando, al contexto en cómo ha sido creada, ¿no? Porque es una obra que, bueno, no sé si lo quieres explicar tú.
No, claro, contado tú, por favor.
Bueno, es una obra que el autor, que no me acuerdo cómo se llama,
Phil Lippett.
Que es el creador de los efectos especiales de películas clásicas como Star Wars o Jurassic Park, ha estado 30 años haciéndola, ¿no? Es una peli de animación hecha en stop motion, bueno, hecha en diferentes técnicas de animación, aunque creo que predomina un poco el stop motion. También tiene algún momento de
imagen real, ¿no?
De actores, exacto. Y es una peli que ha tardado 30 años en hacerla, es una peli que está fuera del sistema de la industria cinematográfica.
Totalmente.
Está fuera de cualquier tipo de tendencia, ¿sabes? Y bueno, y todo eso queda plasmado en la película. Quiero decir, queda plasmado tanto la diferencia temporal que ha habido mientras la hacían, como una obra totalmente libre que se aleja de cualquier tipo de canon, ¿no? Y en ese sentido, nosotros como espectadores solo podemos admirar la obra que estamos viendo. Después, te puede entretener más, te puede entretener menos, te puede gustar más, te puede gustar menos. Es una película muy evocadora. Creo que más que contar, evoca continuamente, ¿no? Es decir, te muestra una pequeña parte, te está mostrando un 1% de todo lo que hay detrás y tú te tienes que imaginar todo el 99% que queda.
Si vos paréis ahora, parlem d'ella i t'escoltem el que te va a semblar a tu, Lluís, però per a no contar més coses de les que conten les nostres veus experimentades, anem a primer escoltar-les a elles. Es tracta de Jorge Lusser, que porta el conte de Horror Lusser, un dels contes més recomanables de tot Twitter, amb moltíssima informació al voltant del cinema de terror, i després també un gran valencià encarregat també de contar els seus gustos i la seva passió pel cinema a través de Twitter, que és El Peliculitas. Així que, si vos pareix, primer a Horror Losers i després a El Peliculitas, ens conten que la seva preferida de tot el festival va ser Mad God.
Hola, buenas, soy Jorge Lusser, de Horror Losers, y bueno, os comento mi favorita de Sitges, que es Mad God, de Phil Tippett, que es un director de efectos especiales de Star Wars o Parque Jurásico. Es un tipo que domina el stop motion a niveles pues como Harryhausen, y bueno, que ha hecho una película durante 30 años, que es como una especie de viaje al infierno lleno de monstruos, lleno de gore, lleno de cosas muy extrañas. Es muy difícil de comprender, es una película visual, pero muda, y bueno, no sé, es una pasada que creo que no debería de dejar pasar nadie. Luego, pues bueno, ya como segunda recomendación, Amusement Park, que es la película perdida de George Romero, que bueno, que también me ha encantado. No puedo elegir entre ninguna de las dos porque estoy un poco dividido. Muchas gracias y venga, hasta luego.
Hola, amics de Cinestesia, aquí el Peliculitas. Mi película favorita del último festival de Sitges ha sido Mad God, la epopeya 30 Years in the Making de Phil Tippett, el artesano de los efectos especiales, que llega al festival con una película llamada a convertirse en obra de culto. Solo por la artesanía de sus criaturas, por el descenso a los infiernos, por la forma que tiene de representar ese infierno de Dante, ese descenso en forma de cadena de montaje, como si de una gran empresa, una gran fábrica se tratara, con unas formas muy extravagantes, muy viscosas, muy sucias, con entornos y fotografía muy pesadillesca, la película consigue crear mal rollo y además fascinación. Esta es para mí la mejor película de este Sitges. Muchas gracias, un saludo.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, la veritat és que genial l'aportació que fan en un minutet. Contar esta pel·lícula és tot un repte i un miracle, quasi. Ningú ha dit que Phil Tippett va ser la seva pel·li anterior va ser Starship Troopers 2. O sigui, ha passat d'una pel·li que té un 2,7 en Film Affinity a esta gran obra mestra, i bàsicament estic d'acord amb vosaltres. Crec que és la peli memorable que farà que ens en recordem d'esta edició. No és la que més he entès ni la que més he gaudit en la sala, però sí que crec que serà la que més recordaré. Sí que crec que és la més gran. És una peli pretensiosa que comença amb l'infern cernint-se sobre la torre de Babel, després amb uns versos de la Bíblia, després comença aquest descens, com ens contaven els companys, el descens als inferns, amb una imagineria impressionant que és molt difícil de veure, a més, a dia d'avui, en 2021, una pel·li aixina, en esta fotografia, perquè mescla fotografia dels anys 80, 90, 2000.
I fins i tot imaginar-se com se fa, perquè jo, que bueno, tots els que estàvem allí sabíem com s'havia fet això, que portava 30 anys fent stop motion per a crear aquell univers infinit, perquè és infinit, i jo estava imaginant on posa la càmera, com està movent això, com ha fet que... I era impossible, era inabarcable la meua ment d'intentar entendre-la.
La
part tècnica, ja no dic a nivell argumental, que evidentment és difícil d'entendre, sinó a nivell tècnic jo ja no sabia això per on s'havia ficat la mà.
Per a mi també podria haver estat com a guanyadora de millor fotografia. Vull dir, hi ha moments en què la utilització de la llum, sabent que són ninots que se manegen en stop motion, hi ha bien, hi uns efectes de llum en la foscor, de canvis de llum, de tons rojos, però també tons blavosos en l'obscuritat, que eren impressionants. Vull dir, visualment, crec que és una pel·lícula de deberes que anem a recordar durant dècades.
Por finalizar, decir que la peli se llevó el premio a mejores efectos especiales. Yo creo que un poco porque el jurado se vio comprometido a meterla en algún sitio, pero sabe a poco este premio. Quiero decir, era una peli que merecía un poquito más.
Com dius tu, perquè estaven davant d'una obra que jo no crec que s'hagi fet això mai, de contar una història així durant tant de temps, i a més tan artesanal, tan feta a mà, que se notava tots els monigotes i tots els monstruos com estaven realitzats. Això, indescriptible, era molt difícil
i que al final, d'entendre. Que al final el palmarès va per una part i el que la percepció del públic general va per altra. Mm-hmm. Vull dir, crec que més enllà dels premis, crec que Madgot, junta l'AM, The Sadness i alguna més, són de les que més ha parlat. I això també vol dir que són les pel·lis més controvertides o que més consens arrepleguen. En este cas, jo crec que això també te fa veure un poquet el nivell real de la pel·lícula, i més enllà de que tinga el premi, un premi menor com el d'efectes especials, que tampoc és exactament els efectes en els quals estàs pensant quan penses en esta pel·lícula, crec que esta pel·li és la més gran d'esta edició actual del Festival de Sitges.
Doncs si vos pareix, finalitzem amb el palmarès, i així podem anar-nos en ja a aquelles pel·lícules que vam veure i que vam gaudir, tot i no estar premiades, i és que ens queda Mona Lisa and the Blood Moon, que teníem moltes ganes d'haver-la vist, però se projectaven els dos primers dies de festival, que no vam arribar a veure-la, i es tracta els premis de millor banda sonora i la menció carnet jove a millor pel·lícula, així que ahí queda esa recomanació. Crec que eixirà pront en plataformes, així que estarem atents i també l'anunciarem per xarxes, com no n'hi ha tràiler ni banda sonora a internet per a poder ambientar esta conversa. Anem a avançar i anem amb una que així escoltem al nostre últim convidat, que ens parla d'ella com la seua preferida. Parlem de The Innocents.
Aronier?
Ja.
Es que he vist, no? No.
Ui!
Ara s'estan, eh?
Bueno, complicado decidirte por una sola película en el Festival de Sitges. Pero bueno, yo creo que por pensar en una que no sea tan extremadamente bizarra como Mad God, que me volvió loco, y pensar en algo más comercial, entre comillas, citaría The Innocents. Creo que estuvo hasta el final en la quiniela del jurado, se llevó una mención especial, pero creo que podía haber estado peleando perfectamente por el primer puesto en el ranking de las mejores películas del festival para el jurado y para todos, junto a la ganadora, a Lamb. The Innocents me gustó mucho por cómo trata el tema, los actores son brutales a pesar de su corta edad, cómo cuenta todo, la planificación, cómo se desarrolla la historia, cómo cuenta algo que en parte hemos visto otras veces, pero no de esa manera, con sorpresas también inesperadas, estéticamente muy cuidada dentro de su simpleza aparente en cuanto a que solo transcurre en una barriada junto a un bosque, pero está todo muy bien utilizado, muy bien exprimido, y aparte pues bueno, pues ecos de cine que me interesa, ¿no? Como ¿Quién puede matar a un niño? De Chicho Ibáñez el Serrador, o el cómic de Otomo Pesadillas, que también se puede percibir ahí, y muchas otras también referencias interesantes, ¿no? La verdad es que es una película que la disfruté muchísimo. Y de alguna manera, pues en conjunto, creo que podía ser de las más recomendables para un público amplio.
Borja Crespo, un crack del gènere, que agraïm moltíssim que ens hagi enviat este àudio, que el vegem sempre per Sitges, que a més l'entrevistarem ja en la primera o segona temporada de Sinestèsia, torna a col·laborar amb nosaltres, destacant The Innocents. No sé si voleu dir algo d'ella, perquè en general va de ser breu, no? Jo sí que estic un poc d'acord amb Borja, a mi m'agradar, m'ha parecer una pel·lícula que tot i ser eixa esa besante mes comercial muy clara y tiene un missatge al final que es, queda más a blanc per a lo que estem acostumats a veure a Sitges, sí que me va aparecer que el que contava i com ho feia atraïa i agradava, i sé que a vosaltres se us va quedar com a mig camí perquè teníem moltes expectatives, sobretot per aquest pedazo pòster que mos presentava, que ja només amb el pòster creiem que anava a ser la pel·lícula de les nostres vides.
Creo que es una de las películas que más éxito han tenido para la audiencia en este Sitges, o por lo menos yo he leído a un montón de gente que la ha puesto como su favorita, y personalmente, es lo que tú dices, a mí me decepcionó, básicamente no me dijo nada, yo no, ahora escuchando a Borja Crespo, por ejemplo, coincido totalmente con todo lo que dice, quiero decir, es una película visualmente muy cuidada, argumentalmente también, pero no, a mí no me contó nada nuevo, me pareció como una peli que para el tema que trata, porque habla un poco sobre la telepatía, sobre la telequinesis, los poderes telepáticos, es un tema que me gusta mucho y sin embargo que esta película no consiguió aportarme nada sobre ese tema. Entonces, lo único que tengo que decir es que es una película muy buena porque todo el mundo lo dice y que siento envidia hacia Borja Crespo y hacia ti, Pablo, porque os ha gustado.
Doncs sí, no sé si seria tan...
Tu de qui tens enveja, Lluís, de Manu o de nosaltres?
No sé si seria tan vehement, però sí que... A mi em va deixar també un regust de decepció, perquè pot ser perquè m'esperava moltíssim, també perquè és una pel·li que comença molt bé, té algunes imatges pertorbadores i prou bèsties, perquè a més els protagonistes són xiquets, no? I sempre la violència... que té a veure amb els xiquets, tant si la reben com si la provoquen, és com controvertida. Però al final, cap al final, va convertint-se cada vegada en una pel·li més i més convencional. I crec que per això el regust al final és un poquet amarg. Òbviament és una pel·li molt bona, que pot ser de les més comercials que hem vist, de les que és més fàcil que arribi a les sales i que tinga cert èxit, i crec que serà una bona proposta. Potser si no l'haguerem vist en Sitges i la veguerem una setmana normal, diríem, hosti, quina bona estrena ens ha arribat de Noruega, un país que no ens sol arribar massa, no? I bueno, en aquest sentit, crec que és una molt bona proposta. Ara bé, no la fico en el meu top 5 del festival, per exemple.
Bé, doncs ja hem escoltat a Borja, al Peluquilitas, a Jorge Loser i a Las Entendidas. Anem amb aquelles que podríem dir que han sigut les nostres preferides dins de tot allò que hem parlat prèviament relacionat amb el palmarès. Jo crec que Manu té una guardadeta en la butxaca que, de fet, va remoure moltíssims estómacs, considerada per alguna crítica com el més brutal que s'ha projectat mai al Festival de Sitges. Això és dir molt i a més me'n recorde la cara amb la que vaig ir en Manu de la sala dient no estava jo preparat per a veure això, i això ho diu Manu, no ho està dient cap altra persona que no
està curtit.
Està prou curtit. Estem parlant de Sadness, Manu.
Exacto, de Sadness, una película que llegaba con muchas expectativas, como la experiencia más brutal de este festival. Estaba programada en la sección Midnight Extreme, que es la sección extrema, ¿no? Por la noche. Y bueno, es una peli de zombies que conecta bastante con la pandemia actual, es decir, tiene un evidente guiño hacia la situación que hemos vivido en estos últimos años. Y es una peli de zombies que, precisamente las pelis de zombies, al ser unos personajes tan fantásticos, es difícil que impacten, ¿no? Es decir, son películas que generalmente contienen mucha violencia, pero pocas veces te suelen impactar, ¿no? Y en este caso creo que la mayor característica de esta peli es que los zombies son muy imaginativos, tal como lo explican en la película. Ellos se contagian a través de un virus y, aparte de atacar a la gente como hacen todos los zombies, lo que hace el virus ese es, potenciar la imaginación de esas personas convertidas en zombies para que las atrocidades que cometen sean lo más perversas posible, lo más...
Y originales, ¿no? Porque te mosegan al
exactamente, COVID. Atacan de muchas formas diferentes y además se divierten haciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, aquí venimos un poco al debate que ha generado esta película porque de verdad creo, o sea, nosotros ahí fuimos al cine, todo el mundo, ya sabéis cómo es en sitio, clichés que en este tipo de pelis todo el mundo va aplaudiendo, ya estaba el director para presentarla, había un ambientazo tremendo, todo el mundo aplaudiendo, es una peli súper frenética, no para en ningún momento, o sea, es una peli que de verdad a mí me pareció muy bestia por acumulación de actos atroces uno detrás de otro, con una música que a mí me aturdió por completo. Y yo, un poco volviendo a lo que decías tú al principio, yo pensaba que este tipo de pelis ya estaba preparado para ellas, no iba a tener problemas, fui ahí a divertirme, y sin embargo hubo un momento en el que me sentí muy agobiado y la disfruté muchísimo, y me gustaría volver a verla sabiendo ya lo que es, porque de verdad creo que es muy bestia, ¿no? Y ya por finalizar, bueno, decir también que el tramo final de la película, el último acto, es el más flojo, ahí sí que quita un poco el pie del acelerador, y es para mí lo que separa esta película de Sadness de ser una obra maestra dentro de su género.
No me comportaba ya una hora Bechenda ahí, sí, desmembramientos.
Pero no deja de ser una pena, ¿eh? O sea, que después lo piensas en casa y dices, joder, es que si hubieses aguantado un poquito más, es que uh-huh. te llevabas el oro, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Uh-huh. Que no deja de ser una pena que los últimos 20 minutos sean flojos. Uh-huh. Pero bueno, volviendo un poco al debate que ha causado esta película, hay gente que ha dicho que no es para tanto, que yo esa gente, pues no sé, o sea, que no es para tanto en cuanto a violencia. Y yo, esa gente, no sé qué películas ha visto y me gustaría que me las pasen, ¿no? Las
igual, que han visto ellos. Es gente que ha luchado en la guerra de los Balcanes.
Claro, pero... claro, no es para tanto comparado con, yo qué sé, con lo que acabas de decir tú, ¿sabes? Pero, y después hay gente como yo que hemos dicho, pues menuda bestialidad. Para mí está a la altura de las grandes bestialidades que se suelen nombrar cuando se hacen listas de las películas más violentas de la historia. Pues para mí The Sadness tiene un lugar en ese tipo de listas.
Ya está en el podium, Teu. Entonces hay que dar The Sadness, también cuando se estrene per plataformas la recomanarem. Lluís, hem de parlar de la teua preferida, que bueno, després parlaré de la intrahistòria, que n'hi ha, bueno, intrahistòria no, és que jo tenia moltes ganes de veure-la, no vaig poder veure-la i me vaig comprar el DVD per a veure-la abans de fer este programa. En l'edició anglesa, subtítols en anglès, només per veure-la, perquè tenia moltes ganes i poder comentar-la avui amb tu. Parlem d'ella?
Anem a parlar de Beyond the Infinite 2 Minutes.
リハーサル順調ですか？
いじってくんの？
うちは持って見に行きますよ。マスターって書いてあるやつ。
おい、おい、こっちこっち。
Anem tirant, perquè a no ser que sigueu uns experts en japonès. Bueno, anem a parlar de la millor pel·lícula, no només d'esta edició, sinó segurament de la història del cine, amb el millor director de la història del cine, que és el meu pana Yamaguchi.
Ja, era raro que no començares la pel·li parlant de que era la millor de la història.
Bueno, d'esta pel·lícula també hi havia molta expectativa, i crec que el més difícil quan hi ha tanta expectativa és complir-la. Igual que Manu ens parlava de que de Sadness la gent anava ja predisposada a veure la major atrocitat de la història del cine, doncs així passava el mateix. Venia amb un precedent molt, molt famós, que era One Cut of the Dead, també japonesa, també mesclant fantàstic i comèdia al Japó, i crec que proposa algo totalment diferent. I això ja és una victòria. Crec que ningú que la vegera en Sitges es queda decepcionat, també te pot agradar més o menys, i tu a toro pasado pots fer-li millores, com sempre, però és que la pel·lícula va del següent. Són bucles temporals de 2 minuts i una cafeteria i el pis de dalt, on el jefe de la cafeteria és on viu, a través de la pantalla veu eixos 2 minuts de diferència entre un i altre, cap al futur o cap al passat, segons on estiga. I la pel·li està feta tota en pla seqüència durant 1 hora i quart en bucles de 2 minuts, o més o menys, perquè després la cosa va desvariant. La gràcia és que, bueno...
Com plantejar un guió tan...
Que estàs interactuant, sí, en una pantalla sempre amb un grup d'actors que cada volta va creixent. Primer és un, després són dos, després són 5, 8... Van acumulant-se.
I vots temporals que van també acumulant-se, que és això algo que no volem contar tampoc molt, perquè la gent que no l'hagi vist, com per exemple Manu, així també que li pillo un poc de sorpresa alguna cosa, però no queda només en esos 2 minuts, sinó, com diu el títol, és més allà de los 2 minutos infinitos, no? Aleshores, esa complexitat necesitat a l'hora de contar un guió que es basa en algo molt simple com és sis personatges o cinc personatges que van volent descobrir quin serà el seu futur en la vida, doncs es crea una pel·lícula de 70 minuts super divertida i que sobretot crec, Lluís, que estarà d'acord amb mi, que la gaudiran molt la gent que estima el cinema a nivell tècnic, que ha estudiat cinema o que sap el que n'hi ha al darrere d'una pel·lícula com esta, perquè és tan complex de fer algo així i de que tot qualle, i que si ja van flipar amb Nacho Vigalondo quan es va fer Los Cronocrímenes, que n'hi havia 3, 4, 5 històries creuades, no recorde ara quantes vegades és el protagonista, en esta està multiplicat per molt això. Aleshores, és una forma de contar una història molt complexa, molt divertida i sobretot molt, molt original.
La coreografia és la típica pel·lícula que la graves en una nit, però la coreografia prèvia és increïble. Està gravada en un iPhone i amb un operador de so, amb una pèrtiga,
i
els actors i actrius que ho havien de saber al mil·límetre. Però és que la meitat de l'actuació són pantalles i la manera de fer que això qualle és increïble. La pel·li també a voltes se li veu un poquet el truco, se veu com acceleren la càmera en muntatge en alguns dels morts
o com fan els,
per a poder quadrar-ho.
O com falsegen el pla seqüència en tota la pel·lícula, perquè no està tota feta en pla seqüència, sí que n'hi ha talls, perquè és impossible contar això en una pantalla en què acabes de gravar lo que acaba de passar.
O que l'iPhone dure una hora i 20 minuts.
Sí que vull trencar una llança a favor de One Cut of the Dead, en diferència amb esta, que se comparen molt, s'estan parlant molt d'elles en conjunt, com un pack, i és que crec que One Cut of the Dead a mi me va fer riure més. Esta és, diguem, més complexa, més difícil de portar a terme, però a nivell entreteniment crec que el món dels zombies que proposa One Cut of the Dead és més divertit i te fa estar un poc més atent i tampoc donar-li tanta importància a la part tècnica, sinó perquè t'ho estàs passant bé. En esta no pares de pensar, i de fet jo recorde que en el minut 30-35, jo que la vaig veure en DVD, la vaig parar per a respirar, perquè era una acumulació tant de capes de temporals que jo ja no sabia per on anava ni volia respirar, donant-me el gusto de pensar-la un poc.
Sí, és de veres que és una pel·lícula que al principi crec que pot desconcertar. Crec que després ja vas veient el truc de la pròpia narració, és molt senzill d'entendre. Crec que això també és una virtut, que plantegen algo molt difícil i al final s'acaba simplificant, encara que bueno, la pel·li té la seva complexitat. És una pel·li que vos recomanem, esperem que arribi. Va guanyar també la seva categoria de Sitges, que crec que era Casa Àsia, si no m'equivoque. La va guanyar i, bueno, tampoc cap sorpresa, perquè era la clara favorita i en la sala en Sitges va ser tota una festa.
Gran banda sonora de la pròxima pel·lícula que parlem breument, de Cliff Walkers, la primera pel·lícula que veixerem a este festival 2021, que ens va posar un bon ingredient a esta experiència que visquerem este any, perquè ens va agradar molt a tots, tot i que estem parlant d'una pel·lícula clàssica, cinema negre de tota la vida, que no n'hi ha cap xir temporal ni cap personatge que se'n vaig a de mare, sinó que és una pel·lícula de cinema negre convencional molt, molt ben feta.
La última pel·lícula de Zhang Yimou, el director chino, conocido por películas como La Casa de las Dagas Voladoras o Hero. Y bueno, un poco viene Zhang Yimou viene a aplicar su estilo personal, que en el que destaca sobre todo el uso de la fotografía, de la puesta en escena. Es uno de los grandes maestros de la puesta en escena del mundo de los últimos años. Y lo aplica en este caso una peli de espías, de espionaje, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues muy divertida, o sea, divertida no de cómica, sino divertida en cuanto a cine.
De aventuras, ¿no? De aventuras, ¿no? De aventuras, una película que pasan siempre cosas.
Uh-huh. Exactamente, una fotografía brutal, o sea, muy muy bien fotografiada, muy bien planificada, todas las escenas muy bien coreografiadas, todo lo que esperamos de Zhang Yimou, creo que está en esta película, y alejándose un poco, o sea, acercándose más bien a un nuevo género, ¿no?
También creo que es una de las pelis más sangrientes, porque es una peli clásica, però Zhang Yimou ha fet pel·lis d'acció i pel·lis on hi ha molta violència, però com La Casa de les Dades Volades, que és, diguem, una violència on no n'hi ha sang, que passen moltes coses i moltes espasades, però aquí sí que se recreava un poquet més. També un Zhang Yimou molt prolífic perquè acaba d'estrenar en la cartelera normal la seva anterior pel·lícula esta, o sigui que el tio està a pel·li per any últimament, està molt a tope.
Jo volia dir que va ser una de les meues preferides i que jo ja havíem parlat de les altres en el palmarès, doncs sí que volia destacar esta Chris Walkers com una de les meues les pel·lícules que me va agradar, i per això, perquè és una pel·lícula en majúscules, és a dir, una pel·lícula tot ben preparat, tot ben fet, un guió molt bo, una càmera molt bona, una direcció boníssima, i aleshores tot estava bé. Després te pot agradar més, te pot agradar menys, o te pot sorprendre lo just, perquè al final pues era un poc previsible tot allò que estaven contant, però com a pel·lícula, com allò que coneixem de la vieja escuela, Cliff Walker estava, vamos, està enquadraeta en lo millor que pot passar. Hem parlat de les nostres preferides, però a Sitges no anarem nosaltres tres, només. Ens acompanyava una altra persona que volem que avui també participe i diga la seua preferida.
Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, lo primero a decir es que estoy muy triste, de verdad, por no poder estar ahí con vosotros. Tenía muchas ganas de este programa, de estar ahí en la radio, ver a Jordi, hablar de nuestros maravillosos días en Sitges. Pero bueno, os mando abrazos desde aquí y os hago una recomendación de mi peli favorita del festival, que fue The Trip. La peli la dirige Tommy Wirkola, o Wirkola, no sé cómo se pronuncia, pero es el director de Zombies Nazis, y esta peli la protagoniza Noemí Rapaz y Axel Henny, que a este último la verdad es que no lo conocía, pero bueno, lo hace genial en la película. Básicamente va de un matrimonio que no se lleva demasiado bien y bueno, intentan matarse un poquito, pero luego la cosa se complica. Una comedia negra súper divertida, la vi además el sábado por la tarde en el festival con todo el mundo chopado y con muchas ganas de reírse y pasárselo bien. Y nada, fue brutal, estuvimos aplaudiendo y riéndonos cada 5 minutos. La recomiendo, estoy viendo que está en Netflix Estados Unidos, no sé si llegará pronto a España. Voy un poco perdida con eso, pero si tenéis oportunidad, no os perdáis The Trip. Un besote muy fuerte.
Doncs efectivament, Andrea, sí que està en Netflix Espanya des del dia 15, perquè jo l'he pogut veure, estic molt d'acord amb tot el que diu Andrea. Crec que té alguns problemes de ritmes, com que comença extremadament lenta, després torna a ser una festa, torna a ser lenta, i el final és un despiporre d'acció, sang i violència també explícita, molt bèstia. És una pel·li produïda per Netflix, per això ha tardat tan poquet en estrenar-se, i Noemí Rapaz mola molt perquè també està en un personatge un poquet més còmic, que tampoc estem massa acostumats a veure-la en aquests registres, i ho fa molt bé. I també hem de dir que era el primer festival d'Andrea i que va molar molt perquè li sorprenia quan la gent aplaudia tota aquesta violència, i a voltes li sabia estar mal aplaudir la violència, perquè Andrea és molt millor persona que nosaltres.
Com vas dir tu en Twitter, el festival de Sitges l'únic lloc on s'aplaudís quan un xiquet cau des d'un barranc.
Quan un xiquet tira a un altre, d'un pont. Doncs això, un plaer,
ho passarem molt bé.
Un plaer compartir el viatge amb Andrea també.
Breument, ens hem deixat abans en el palmarès una, perquè era el palmarès bo, però no sé si...
És que hi ha molts palmareses.
Ja, o sea, és que no podem abarcar tot això. Aleshores, CryptoZoo, que a més la vegereu els dos, breument, perquè hem de parlar de Venecia Frenia, que està allà el meló obert i volem també comentar-la.
Bueno, CryptoZoo, en uno de esos palmareses que hay, ganó el premio a mejor película, el único premio... No, a mejor película de animación, el único premio de mejor película de animación que hay en todos Sitges, así que se lo vamos a dar a ella. Es una peli que se va a estrenar en Filmin dentro de poco, y ya está. No sé qué.
¿Pero tú se la recomendarías a Pablo?
Yo sí, a todo el mundo además, ¿sabes? Es una película que habla sobre animales imaginarios, es decir, es un mundo, una distopía en la que existen los animales, los críptidos que se llaman, que son animales que no está demostrado su existencia, ¿no?
O sea, como el unicorns,
pues, exactamente, dragones o todo tipo de mezclas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una peli de animación, tiene un poco un tono así un poco psicodélico, público, también mezcla muchas técnicas de animación, tiene una música muy chula y puede ser que sea un poco decepcionante en el sentido de que es mucho mejor, creo que ahí coincidimos, Luis, es mucho mejor el mundo que describe, el mundo que crea, que la historia principal. Es decir, lo que es la historia principal igual desaprovecha ese mundo tan fantástico que te está enseñando, como si a la hora de guionizar no hubiesen confiado del todo en la animación que van a tener después. Y justamente para mí la película, cuanto más se olvida de la historia principal, que viene a ser bastante una aventura bastante clásica, es cuando más se disfruta.
Estoy d'acord, crec que paga la pena perquè és una animació diferent al que estem acostumats a veure i que crec que el guió pues, és fluixet respecte a l'apartat visual que proporciona. Té alguns actors coneguts a les veus de doblatge i crec que sí que és una pel·li interessant, però vamos, és per a un tipus d'animació adulta, psicotròpica quasi, i això ja a gust de cadascú.
Si vos pareix, dediquem els últims minuts del programa al cinema espanyol, obrim el meló de Venecia Freni i també comentem alguns altres títols que vam veure al festival.
Os voy a explicar lo que va a pasar.
¡Hola, chaval!
Esta noche nos vamos a disfrazar. Luego vamos a salir a tomarnos unos tequilas. Y luego vamos a bailar hasta que nos tengan que llevar en brazos a la cama.
A mi esa festa veig en Venecia Frenia.
A mi esa festa i si vosaltres de la sala.
Jo vull demanar des d'ací disculpes públiques si algú vaig ser de la sala al meu costat perquè...
A les entendides.
Sí, a les entendides, disculpes. Les primeres que les que li demane perdó. Després a Manu perquè ho va estar aguantant durant, no sé, tres hores el meu disgust i també a la gent que millor va tindre que aguantar els meus crits i les meues carasses després de veure Venecia Frenia. Després, amb el temps m'he tranquil·litzat un poc, ho he vist tot en perspectiva, però és que me va agradar tan poc i me va parecer poc original a lo que li hem de demanar a les de l'Iglesia des de fa ja, no sé, 15 anys, que me va enfadar no veure res absolutament que me cridarà l'atenció llevant de dos seqüències gracioses o gores o ben fetes. Al final me pareix una pel·lícula de teenagers que hem vist tota la vida en un grup d'adolescents en què cadascú té molt marcada la seva personalitat i que van morint o no morint a poc a poc i al final el producte me va parecer molt convencional, molt comercial, però molt poc Àlex de la Iglesia, i me sap mal perquè jo crec que ja és això Àlex de la Iglesia i està demostrant en les últimes pel·lícules que és això el que està fent, però a mi m'agrada tant que hi ha Àlex de la Iglesia primer que no puc evitar el demanar-li un poc més, així que res, això és un poquet la meua crítica i perdó sobre el tema.
Yo, por compensar un poco lo que acabas de decir, creo que no es una gran película, o sea, coincido contigo en eso, pero creo que, bueno, dentro de que no es una gran película, por lo menos tiene algo de diversión. Creo que lo peor que le pasa a la película es que es bastante mejor en su primera mitad que en la segunda. Es decir, en la primera mitad, que es cuando te está empezando a contar la historia, parece que va a prometer una cosa y la segunda parte pues ya no termina de cumplir con lo que estaba prometiendo. Entonces ese es el mayor defecto de la peli. La considero de las peores películas de la Iglesia, pero aún así creo que es una peli comercial que para un público más menos exigente a lo mejor pues puede terminar funcionando.
Jo encara vaig a ser un poc més optimista que Manu, crec que vaig eixir el més content dels tres, si no m'equivoque. Està clar que la pel·li està en el montó de les pel·lis roïnes d'Àlex de la Iglesia, però és de les millors del montó dolent,
no? Diria Fernando Tejero, Emilio. Sí. El montón bueno, el montón malo, però arriba, no?
Exacte. Uh-huh. Doncs, tal qual. Crec que Àlex de la Iglesia ja està en una altra etapa. Crec que ens hem d'oblidar de l'Àlex de la Iglesia de des del Dia de la Bèstia hasta La Comunitat i totes les altres Muertos de Risa o altres pel·lícules que ens han agradat d'ell. Crec que ell ja juga a fer un producte que atrega un gran públic, que ell ha treballat molt en les grans plataformes de tele, amb Mediaset i demés, i crec que va a una altra cosa que a nosaltres no ens agrada tant, però dins d'això se ho porta al seu terreny sempre més sanguinolent, més bèstia, més animal. A mi Venecia Frenia crec que és una peli molt descompensada, amb molts defectes evidents de guió, d'actuacions, de problemes del rodatge, perquè damunt se nota que han rodat allí amb tota la problemàtica que tenen, que no és una grandíssima producció, i crec que el resultat és digne si no eres molt exigent buscant-li tots els defectes als problemes que té la història.
Ens hem quedat sense temps, m'agradaria comentar simplement tres, una pel·lícula que vàrem veure, la primera, l'òpera prima de Juanjo Jiménez, que no sé si vos en recordeu d'aquell Time Code que va estar en els Oscar. Ara veiem tres, una pel·lícula més que és un poquet el cine dentro del cine, perquè sí que se fa referència al so, i al so com a un protagonista més de la pel·lícula. Parlarem d'ella un poquet més per xarxes quan s'estrena, si vos pareix. El Páramo, una altra pel·lícula que ens avançaren molt les persones que la veixeren, perquè s'estrenarà en 2022, també se va estrenar en Sitges, i també molt recomanable, en dues setmanes s'estrena en Amazon Històries per a no dormir, la revisió que fan alguns grans directors del nostre país. A mi la revisió de Freddy de Paco Plaza me va meravellar, així que si teniu Amazon, vos la podeu posar en dues setmanetes, perquè estarà disponible per a totes i tots. No sé si voleu comentar alguna coseta, ens quedem sense temps. Tot bé? Doncs ens fa Jordi aixina com que ens talla el cap, així que ho deixem així. Cançó final, la recomana Manu, que avui és el nostre convidat especial. I què ens has dut?
Us he traït una canció de la pel·lícula Insert, de Ben Wheatley, que també l'hem vist en Sitges, també nos gustó bastante, aunque no os ha dado tiempo a comentarla. Y nada, una peli bastante psicodélica como la música que estamos escuchando.
Doncs moltes gràcies, Manu, per estar així amb nosaltres en este inici de temporada. Esperem veure-te pronte també per així per estos estudis. I Lluís, ens veiem en dos setmanetes. Ja no diem això d'en 7 dies, ara en 14 dies.
Així que teniu més temps encara per a veure bon cinema i bones sèries.
Continuem per les xarxes.
Moltes gràcies. Adéu.